Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face.
Hola, bon dia. Aquests dies vam llegit la mort de George Semprún. Jorge Semprún, o Jordi Semprún, digueu-li com vulgueu, era el que en èpoques de Felipe González va arribar des de França, ell estava exiliat a França, a cobrir el puesto de ministre de Cultura en lloc de la Pilar Miró. Ell, intel·lectual, escriptor, guionista cinematogràfic, en fi, una d'aquelles persones que la vida l'ha tractat bé en aquest sentit, no pas amb altres, va vindre a Espanya a cobrir el lloc que va deixar la Pilar Miró. Jo no sóc pas ni d'esquerres ni de les seves idees, però sí que he de dir de que és un home, en certa manera, a admirar. Admirar perquè, i sempre i ara ja parlant en tema cinematogràfic, va ser l'única persona que es va veure amb cort d'enfrontar-se a la famosa llei Miró, aquella llei que va fer que el cinema es convertís en un negoci per uns quants. Sembla mentida, un govern d'esquerra sí que permeti aquestes coses, però es va permetre. Ell, quan va arribar de França, una de les coses, a part de les dificultats que va tenir amb els propis companys de govern, una de les coses en què de seguida hi va posar l'ull va ser en aquesta llei Miró. Una llei que donava diners, amics, aquelles coses que passen en els governs i que no haurien de passar mai. Però el que potser no va tindre en compte Felipe González quan el va cridar, segurament amb la bona intenció d'acoplar-lo de nou al nostre país, és que ell venia d'un país que ja feia anys que tenien democràcia. I aquestes coses, almenys aparentment, que segur que també són, no apareixien tan clares. Ell, quan va veure la llei Miró, no us la vaig explicar ara perquè és molt llarga, va dir que com era possible que un país tingués aquesta llei que sols feia que donar diners a uns quants i no protegia ni el cinema, ni protegia a les persones que fan córrer aquest cinema, però tampoc protegia, i això era el més greu, que es fessin o que es fes bon cinema a Espanya. Ell ho va intentar treure, la va intentar canviar. Va dir que això era una cosa fora, totalment fora de norma, i que tenia que desaparèixer aquesta llei per fer una llei com els altres països d'Europa segurament tenen, o com ell tenia a França. Això, per Semprún, li va ser impossible. Li va ser impossible perquè va xocar contra els seus mateixos del govern, va xocar contra els empresaris, els directors, que era la llei que anava dirigida perfectament perquè els directors fessin diners, contra, a favor de les multinacionals també, va xocar amb les multinacionals, en fi, va xocar amb tot el món, amb tota una part del món del cine en què en sortia beneficiada. Els altres, els distribuïdors, els empresaris de cinema, el públic en general, potser ho va aplaudir, però els altres pesen més. Resultat d'aquest intent de canviar la llei del cinema, Semprún, encara no amb 2 anys i escaig de govern, va fer les maletes i se'n van tornar a França. Sens dubte, doncs, és un home que, malgrat no tindre les meves idees polítiques, però se li ha de reconèixer que la seva forma d'intentar canviar una cosa que quan es va fer tots dèiem que anava contra el cinema, se li ha d'agrair, malgrat que degut a les circumstàncies, no en va poder sortir. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar d'estrena avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena Hannah, una pel·lícula que està en un thriller d'acció, de molta acció, que està interpretat per Cate Blanchett i Eric Bana. També s'estrena Almas Condenades, l'última pel·lícula de terror d'aquest Wes Craven, que, sens dubte, la seva carrera ha estat dedicada a això, al terror, home que de tant en tant apareix en el nostre festival. També s'estrena Mami Blue, una red mòbil espanyola que, sens dubte, farà les delícies d'aquella gent que tenen amb el cotxe la seva arma per viatjar. I per últim, El Diario de Greg II, La Ley de Redrick, una, podríem dir-ne, literatura infantil portada a la pantalla ja en un primer Diario de Greg, i ara ens ve el segon Diario de Greg amb aquest Ley de Redrick. No és res més, doncs, que un conte infantil escrit en una novel·la i que s'està portant al cinema amb aquesta ja la seva segona edició. Hannah, Almas Condenades, Mami Blue i El Diario de Greg II, La Ley de Redrick, són quatre pel·lícules que s'estrenen avui mateix a la ciutat de Barcelona. I passem a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer la setmana passada. Poc va canviar també de l'anterior el quadre cinematogràfic. Solament l'entrada d'X-Men primera generació ha fet variar algo les coses. De número 1 continua Pirates del Caribe en los mares misteriosos. Sens dubte, una pel·lícula feta, dirigida i interpretada de cara als més petits o de cara a la jovenalla, en què s'ho passa en pipa amb aquests Pirates, que ja és la seva quarta edició, o sigui, ja porta quatre pel·lícules, en una història que va començar com aquell carrer sols i simplement en una pel·lícula de pirates, però que va quallar i, sens dubte, doncs, el públic se l'ha fet a seva, sobretot, com he dit, el més petit. De número 2 s'hi ha col·locat aquests X-Men primera generació, que no ha aconseguit batre els pirates. Semblava mentida que això passés, però ha estat així. Pirates no ha sigut batida per X-Men primera generació, aquesta gent mutant que canvien de forma i canvien d'aspecte sols i simplement per tirar endavant la llei. De número 3 continua, o ha traçat un puesto, Medianoche en París. Woody Allen, doncs, continua en una forma estranya d'ell, perquè generalment mai està en aquestes llistes de taquilla tant de temps, ha aconseguit, doncs, mantenir-se ja en quarta setmana dintre d'aquest ranking de les pel·lícules amb més recaudació. De número 4 la segueix Sin Identitat. Totes dues han perdut el lloc que X-Men els hi ha pres, però continuen dintre de les 5 pel·lícules amb més recaudació. Liam Neeson, amb aquesta història d'un home que perd l'identitat, fa que el públic s'ho passi realment pipa amb ell. I per últim, hi ha entrat de nou també, perquè es va estrenar la setmana passada, Pequeñas Mentiras Sin Importancia, una història francesa que fa una comèdia que fa també delícia, sobretot de les senyores. Pirates del Caribe de número 1, X-Men, primera generació de número 2, Medianoche en París de número 3, Sin Identidad de número 4 i Pequeñas Mentiras de número 5. En aquests moments, i sobre el paper, no veiem cap pel·lícula que pugui variar massa aquesta llista de les pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. Al cinema Retiro s'estrena El Inocente, un thriller judicial amb Matthew McConaughey. Una història, doncs, de judicis, policiac, un thriller que sembla ser que també té molt bona pinta. I en sessions de tarda, Arthur i la Guerra de los Mundos, aquesta pel·lícula de cara dirigida totalment de cara als nens, en què està dirigida per Luc Besson, aquest director francès que va aconseguir aixecar i posar el cinema francès quasi bé a l'altura del nord-americà. En quant al cinema Prado, hi trobem la segona setmana de Agua para Elefantes, la pel·lícula que es va estrenar el diumenge passat al Retiro i que aquesta setmana passa al cinema Prado. I també continua aquesta ja amb tercera i sembla ser que última setmana, amb determinades sessions, Bienvenidos al Sur, una comèdia molt divertida que no és res més que Bienvenidos, una continuació, per dir-ho d'alguna manera, de Bienvenidos al Norte, també una pel·lícula francesa que va triomfar plenament. El Inocente i Artur i la Guerra de los Mundos en el cinema Retiro i Agua para Chocolate, para Elefantes, perdó, i Bienvenidos al Sur al cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. I passem ja a les pel·lícules, diferents pel·lícules que podem trobar al llarg de començant per avui mateix i al llarg d'aquesta setmana a les diferents televisions. Per aquesta nit, tres pel·lícules bastant interessants. La primera, Postdata Te Quiero, una comèdia que està interpretada per Hayley Snack, aquella actriu que va ser guanyadora d'Oscar per treballar junt a Clint Eastwood en una pel·lícula en què ella feia de boxejadora. I a més compta amb la participació de Gerard Butler, l'actor que va fer el Fantasma de l'Òpera, l'última versió musical del Fantasma de l'Òpera. Avui les trobarem per TV3 a partir de les 22:15 de la nit. També recomanar-vos amb els que us agradi el cinema d'acció, no perquè sigui la millor de la sèrie, però sí perquè és una pel·lícula força entretinguda, La jungla de cristal, La venganza. La trobareu per la 1 avui a partir de les 22:15 de la nit. I per últim també per avui, Justícia Urbana. Torna de nou aquest actor que, malgrat tothom diu que és tan dolent i que en realitat ho és, Steven Seagal, però que fa unes pel·lícules que té un públic, sens dubte, força fidel. I això fa de que contínuament apareixi a les pantalles. Justícia Urbana la trobarem per la 1 a partir d'aquesta jungla de cristal, o sigui, a partir de les 12:10 de la nit. La mujer de l'anarquista, una pel·lícula que està interpretada per Juan Diego Botto i que té com a protagonista principal a Maria Valverde, una història que es belluga entre la política i la ciència-ficció. La U ens l'oferirà el dissabte a partir de les 22:30 de la nit. Un clàssic ja del cinema d'aventures, En busca de l'arca perdida. Harrison Ford i Kate Allen són els seus protagonistes. Una història que semblava en aquell moment de que poc ens podia oferir, però sí que s'ha de dir de que es va convertir en el referent d'una llarga sèrie i que sembla ser de que ara arribarà la seva quinta part, amb un Harrison Ford ja molt gran, però amb un nou protagonista fent el seu paper. Antena 3 ens l'oferirà el dissabte a partir de les 10 de la nit. Una pel·lícula que toca el món dels ordinadors, però com es poden fer trampes amb ells, Operación Swordfish. John Travolta i Hugh Jackman són els protagonistes d'aquesta història que es belluga, com he dit, entre la modernitat i el món del cinema clàssic, de podríem dir policiac. TV3 ens l'oferirà el dissabte a partir de les 10 de la nit. Una pel·lícula que en el seu moment va quallar molt bé, sobretot entre el públic infantil, però que fa que els grans també s'ho passin pipa amb ella. Es tracta de Bebé, el cerdito valiente, l'història d'un tocinet que fa les delícies tant de grans com dels petits. Ens l'oferirà Disney Channel el diumenge a partir de les 4 de la tarda. La espada del rei, una pel·lícula russa, aquest cas russa, que porta històries viscudes allà, però que està feta amb força gràcia i amb força intel·ligència. TV3 ens l'oferirà el diumenge a partir de les 12 de la nit. Un altre clàssic, Charade. En aquest cas, interpreten Audrey Hepburn i Gary Grant, la història d'un segell. Un segell que, per lo que sigui, i aquest per lo que sigui són molts diners, tothom li va al darrere. Charada ens l'oferirà una emissora de TDT a les 10 el diumenge a partir de les 21:30 de la nit. Un clàssic ja del cinema espanyol, La caça de Bernarda Alba, una interpretació de moltes dones del teatre espanyol que encapçala una esplèndida Anna Belén. Ens l'oferirà la 2 el dimarts a partir de les 10 de la nit. Un altre clàssic, en aquest cas, del cinema d'acció. Cinema d'acció i que ens porta una història que, en el fons, és real. 55 dies en Pequín, una de les pel·lícules que Charles Bronson va rodar a Espanya i que està interpretada per Charlton Heston i Ava Gardner. 55 dies en Pequín, doncs, ens ofereix la història de la Revolució Xina, dels Boys, els Boers, als anys principis del segle passat. Charlton Heston està, com sempre, esplèndid en el seu paper de protagonista. La 2 ens l'oferirà el dimecres a partir de les 10 de la nit, dintre d'aquest programa que fa ell de cinema clàssic nord-americà. I per últim, Deseo Peligro, una pel·lícula que està dirigida per Ang Lee, de les pel·lícules que ell ha dirigit a la Xina, pel·lícula, com us podeu imaginar, amb lluites de karate, però que fuig un xic de lo que ell o de lo que aquest tipus de cinema ens acostuma a donar. Canal 33 ens l'oferirà el dijous a les 22:40 de la nit. Per aquesta nit, Postdata Te Quiero, La Jungla de Cristal, La Venganza i Justícia Urbana, i a partir de demà, La Mujer de l'Anarquista, En Busca de l'Arca Perdida, Operación Swordfish, Bebé, El Cerdito Valiente, La Espada del Rey, Charada, La Casa de Bernarda Alba, 55 dies en Pequín i Deseo Peligro. Un bastant bon raig de pel·lícules per passar una setmana força entretinguda. I passem ja als que prefereixen veure el cinema sentats de la butaca de casa seva amb DVD. Podran trobar-hi ja La Passió d'Emma Evans, una pel·lícula que ens porta a un món ple de terror, un món d'aquells que fa les, podríem dir, les delícies dels que els agrada aquest tipus de cinema, que hauria de ser que en aquest poble tindrien que ser molts. També podreu trobar ja 12, una pel·lícula que està dirigida pel gran Joel Schumacher. Joel Schumacher és un director que s'ha dedicat quasi sempre als thrillers policiacs, però que dintre de la seva història té l'última versió del Fantasma de l'Òpera musicada. Sens dubte, doncs, un bon director que ens porta un thriller policiac força, però que força interessant. I per últim, The Grand Hornet, una pel·lícula que ha fallat totalment a Espanya, que és una adaptació d'una sèrie francesa que es diu El Avispón Verde, però que, si aquí Espanya ha fracassat, sí, ha triomfat plenament el país veí. I és que els francesos són molt francesos en tema de cinema. La Passió d'Emma Evans, 12 i The Great Hornet són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I avui, que hem tingut que córrer una mica més de lo normal per coses particulars, amb aquesta música sempre de cinema, us dic adeu i fins la propera setmana.